Tweeting patrocina la curiosa del dia.
Anem a la curiosa del dia, són 3:15 del matí i un minut. Esteu escoltant els 5 minuts més. Neus, avui de què ens vols parlar?
Mira, avui anem a Itàlia.
Ah.
Avui anem a Itàlia perquè allà tenen, la policia té un dels seus vehicles que és una mica especial. Jo aquí no n'he vist cap d'aquests. Sí, té un vehicle que a més té nom. Es diu l'Huracà.
Oh.
I què diries que és, si es diu l'Huracà?
Si es diu l'Huracà, ostres, doncs jo m'imagino un cotxe com molt psicodèlic, no? D'aquests que apretes l'accelerador i surts disparat.
Vas ben encaminat.
Sí?
Estem parlant d'un Lamborghini.
Ah.
Un dels vehicles que té la policia italiana és un Lamborghini que els hi van regalar l'any 2017, la mateixa marca.
Sí.
La marca Lamborghini. És el segon, de fet, que havien tingut. Havien tingut un primer Lamborghini que també els havia regalat la marca, que es deia Gallardo.
Ah.
I en Gallardo els hi van donar el 2009, però ara ja està retirat de la circulació i està exposat en un museu de Roma.
De fet,
pel seu servei públic.
Amb el tema cotxes, per exemple, si vas a PortAventura, també tens Ferrari allà, que escolta...
Sí, sí, sí.
En saben molt de vendre els seus
molt,
cotxes,
molt.
Molt.
Però clar, no ha de... Jo penso que, vaja, qui ens sobtaria allà, potser estan més acostumats perquè, ho saben, ja fa temps que tenen aquest vehicle, no? Però tu ara aquí normalment no veus la policia i estic segura que ara, si ens està escoltant algú que treballa en els cossos de seguretat, deu pensar, home, a mi conduir Lamborghini per anar a treballar tampoc em faria res. Evidentment, té unes funcionalitats molt concretes, aquest Lamborghini. Com deia, el que tenen ara és del 2017 i ara aquesta setmana ha sigut notícia. Fa els seus serveis habitualment, però quan passa això, que ara us explicaré, es viralitza bastant a les xarxes. Perquè una de les seves feines habitualment es fa servir per control de carreteres. Suposo que si has de perseguir algú arribes abans.
Home, és a clar, dir, amb l'huracà, flipes.
Amb aquest no se'ls escapa ningú en una persecució policial, però sobretot, pel que es fa servir és pel trasllat urgent de sang i òrgans, en cas d'haver de fer transplantaments quan no es pot fer servir un helicòpter, o quan en aquell moment on hi ha un helicòpter disponible o es pot fer el trajecte d'aquesta manera. I aquesta setmana ha sigut notícia perquè ha fet una doble entrega des de Pàdua. El Lamborghini de la policia italiana ha portat dos ronyons que havien de ser transplantats de forma urgent a dos pacients, un ingressat a Mòdena i l'altre a Roma. És a dir, l'huracà surt de Pàdua, al nord-est d'Itàlia, i va portar el primer òrgan cap a Mòdena, que estava a 170 quilòmetres de distància, després de fer-ne 400 per arribar a Roma per entregar el segon. No han dit a quina velocitat anava, però clar, com que és la policia, de fet, tu has posat el Lamborghini a tota màquina que va rotulat de la policia i no diràs res. De fet, fa dos anys, al novembre del 2020, van fer aquest mateix trajecte, Pàdua-Roma, en un trasllat d'òrgans similars que era molt urgent. Eren, i això us dic, 400 km per hora, i van anar a una velocitat mitjana de 233 km per hora. Això sí que es va saber al seu moment.
Això ni l'AVE, eh?
No, exacte. Per tant, sí que l'òrgan arriba a temps. Com ho fan? A veure, normalment, en la majoria de casos, quan hi ha un transport urgent de llarga distància d'aquest tipus d'òrgans, quan s'ha de fer un trasplantament es fa en avió o es fa en helicòpter, perquè el temps sí que és veritat que és un factor crític. Quan hi ha un trasplantament d'òrgans,
sí,
els òrgans tenen el temps que tenen, no? Però hi ha alguns òrgans, com per exemple els ronyons, que aguanten una mica més de temps abans de ser transplantats, i llavors aquest trasllat concret sí que es pot fer per carretera si fa falta, generalment amb ambulància, però clar, la velocitat que pot anar a l'ambulància, la velocitat que pot anar a l'Lamborghini d'Itàlia no té res a veure. Total, que...
A més, perdona, li deuen obrir les carreteres, no? És a dir, porta algun altre vehicle davant que va fent...
No, perquè no hi ha cap vehicle que vagi a la seva velocitat. Si tu li poses un Seat allà davant, li fa més nosa que servei.
No, ho dic perquè a vegades veus aquests camions de gran tonatge que porten pilots al davant.
Exacte.
Que van obrint pas.
Va amb els llums, va amb les sirenes i està retolat, però no, és que no el veus passar. Si tu vas allà a 80 i et passa 233 km per hora... I no l'has vist passar, bàsicament. Però vaja, sí que a Itàlia el que tenen és que el Centre Nacional de Transplantaments tenen a la seva disposició l'huracà, aquest Lamborghini, adaptat per casos que sigui necessari, no? Llavors, aquest cotxe l'han adaptat per poder transplantar els òrgans, es va tunejar, per entendre'ns, internament, es va dissenyar una cambra especialment per poder-la col·locar aquí dins d'aquest cotxe amb les neveres corresponents i les mides perquè els òrgans puguin anar amb les condicions que toca per poder arribar de forma segura. També disposa el mateix cotxe de desfibrilador i d'equips d'emergència en un moment determinat, de manera que, està equipat per poder fer aquesta funció que la fa de tant en tant, quan és necessari, però sí que és veritat que quan surt amb una acció d'aquestes característiques, amb un tema tan vital com és un trasplantament urgent, i arriba allò, clar, és inevitable que les xarxes s'inundin de les fotografies del Lamborghini.
El que passa és que entenc que la gent sap que aquest cotxe porta aquest material sensible, no?
Sí, bé, va rotulat, per tant, tu ja veus que és de la policia.
No, però vull dir que quan el veuen passar tan de pressa entenc que deuen deduir...
Allà... O que hi ha una emergència, molt emergència, o que alguna cosa passa. Però sí que és cert que a Itàlia és més conegut, perquè ja et dic, tampoc és molt habitual que les policies tinguin Lamborghinis, eh? És el cas d'Itàlia, és un cas una mica...
I el policia que condueix això...
Bueno, n'ha de saber, també.
Ha de ser bo, eh?
Exacte.
Ha de ser un pilot de Fórmula 1, com a mínim.
Sí, perquè aquesta és una altra. En aquesta velocitat i tot el que vulguis per arribar ho has de fer amb seguretat, sense ni fer-te mal tu ni els altres, eh? I això se sobreentén que ja passa, no? Però bueno, aquesta setmana han sigut notícia per aquesta imatge, i si ho heu vist, sapigueu que ve d'aquí.
I canviem totalment de tema, perquè ara ja sabeu que els dispositius de casa els heu de vigilar també, talment com si tinguéssiu un gos o un gat.
O pitjor. Perquè, mira, el gos i el gat, com a molt, quan surten a passejar amb un altre gos i gat que es trobin, els hi poden dir alguna cosa. Però hi ha dispositius que tenen la porta oberta al món, i això és més perillós. Segurament deveu haver vist aquests dies que han circulat unes imatges d'una dona que estava en un lavabo fent les seves necessitats, i és una imatge amb la cara pixelada, però una imatge agafada des de terra. I després també s'han vist altres imatges, per exemple, doncs, d'un nen petit a terra, que se li veu perfectament la cara, etc, etc. Bé, tot això ha sortit perquè el MIT Technology Review, que és una revista propietat de l'Institut de Tecnologia de Massachusetts, ha fet un reportatge en el que ha publicat aquestes imatges, que no són d'ara, són imatges que ja van filtrar-se la tardor del 2020.
Sí.
I que ara ells han recopilat amb aquest article, i al fer-ho públic també ha arribat a més gent, no?, al seu moment, en el que doncs denunciaven el fet que aquestes imatges havien estat fetes per un aspirador Rumba, un aspirador d'aquests intel·ligents que es tenen a casa, no? I clar, eren imatges, doncs, íntimes de la gent a casa seva. A partir d'aquí, ells diuen que hi ha moltes més imatges, es veuen captures d'habitacions, algunes amb gent, altres buides, amb objectes que estan com etiquetats, armari, entrada, cadira, llum, no?
Però és necessari que la Rumba vegi tot això?
Ara és l'explicació que... Jo penso que aquí hi ha dues coses. Una cosa, el titular fàcil, que fa que tothom ara
agafi la Rumba
sí, se la comenci a mirar i miri a veure si té alguna càmera i la tapi. No, és a dir, d'entrada no hauríeu de patir per això, perquè l'explicació que ha donat l'empresa... Diré una i després faré la reflexió final, eh? L'explicació que ha donat l'empresa és que aquests... A veure, i això és així, tots aquests robots intel·ligents que tenen aquests algoritmes que permeten fer coses, són robots que, a més, porten un tipus de software que els permet aprendre. D'acord? Aprendre què vol dir? Doncs que bé, tu poses per primera vegada un qualsevol dispositiu d'aquests a casa i llavors primer fa un reconeixement del lloc i un cop ho té reconegut, llavors actua. Per poder crear tots aquests algoritmes, per poder crear els softwares perquè aquests robots després funcionin, fa falta que tinguin moltes dades, moltíssimes. Llavors, com ho fan? Doncs hi ha una sèrie d'aparells pilot, que se'ls emporten les persones, persones que a vegades són desenvolupadors mateixos de l'empresa.
Sí, sí.
Gent que firma uns, teòricament firma uns contractes en el que cedeix les imatges de casa seva perquè saben que el que estan fent és precisament això. Fer simulacions reals de cases per agafar totes les imatges, per poder, per exemple, com fas que la Rumba, qualsevol altre aparell aquest, distingeixi un mitjó que no se l'ha d'empassar o no hi ha de fer d'una porta, no? Doncs tot això es fa prèviament amb molt assaig, errors i amb moltes quantitats de dades. Bé, doncs el que explicava l'empresa és que aquestes fotografies que havien sortit, sí que les havia fet un robot, però un robot d'aquests de proves, no els que tens a casa, que no han de fer imatges d'aquestes característiques. Els que tens a casa i els que es venen no van fent fotos de casa teva, que es fan el seu mapa mental, etc. Però aquests són els que utilitzen per millorar la tecnologia que tenen. Aquesta ha sigut la publicació que ha fet MIT, la resposta que ha fet l'empresa, i ara aquí la reflexió que dèiem. Això està bé, i molt bé, pot estar bé que aquestes persones ja haguessin firmat al seu moment que permetien que aquests dispositius fessin fotos. El problema és tant que algú ha filtrat aquestes imatges.
Ah, clar, no? Evidentment.
Penso que aquí hi ha el quid de la qüestió. Segons la pròpia empresa, ha estat l'origen de les filtracions van ser uns treballadors d'una empresa d'intel·ligència artificial que està associada amb ells i que està a Venezuela en aquest cas, però que podria estar a qualsevol altre lloc, i que d'aquesta empresa subcontractada amb la que treballen han filtrat les imatges. Bé, sigui com sigui, el problema greu és aquest, que
han perjudicat la marca.
Evidentment, la marca i bé, les persones que surten allà ja n'hi parlem, no? Perquè a veure, que tu estiguis... una cosa és que tu permetis que aquell dispositiu de casa teva prengui imatges perquè teòricament t'han assegurat que aquestes imatges quedaran allà per poder desenvolupar la tecnologia, però és cert que amb el món que tenim, tenir per connectat i en el qual sí que és veritat que els dispositius fan una sèrie de coses de forma automàtica, però després hi ha persones que poden veure aquestes coses. I llavors el problema està aquí en les persones que veuen aquestes coses i aprofiten i les filtren, les venen o les fan córrer quan no tocaria, no? I aquest risc hi és, encara que ens pugui semblar que no, hi ha el risc, és a dir, que aquelles coses que, malgrat tu permetis, has de ser molt conscient, que dius, bé, si en principi no ha de ser, però sempre hem de ser conscients, és com quan el que dèiem, no? No, faig un story o amb aquestes aplicacions que només dura tants segons, ja, però és que hi ha l'opció de fer una captura de pantalla, no? Llavors, com que hi ha aquesta opció de fer la captura de pantalla, pensa, bé, què poses o què no poses, perquè si aquesta opció es donés, no et perjudiqui.
Jo encara te'n diré una altra. Tots tenim tendència a guardar la nostra informació personal i confidencial al núvol, no? Però al darrere del núvol hi ha tècnics i professionals que s'encarreguen del manteniment d'aquest núvol, no? És molt fàcil que aquesta gent, que poden veure també la nostra clau d'accés, puguin entrar a dintre i veure tot el que tu hi tens guardat.
Clar. Però aquí tornem al quid de la qüestió, que és la raça humana, Joel.
Ja.
Perquè, clar, si tothom actués de forma, doncs, una mica més, com t'ho diria, amb sentit comú, amb una mica d'ètica, i aquestes coses, amb respecte pels altres i tal, parlaríem d'un altre tipus de societat, però tenim la que tenim. Aleshores, sí, com a mínim és ser conscient que aquestes coses poden passar pel que darrere hi ha persones, i les persones doncs a vegades ens movem per coses que no serien les més èticament raonables.
Per tant, què hem de fer amb la nostra rumba?
No, la nostra rumba no hi heu de patir, és que en principi aquests dispositius no haurien de fer imatges, l'empresa diu que això és d'uns dispositius, però bé, mira, jo de totes maneres què et diria, home, doncs si vas al vàter i la rumba està escombrant, tanca la porta. Ja està. Vull dir, és tan simple com això, no? Simple i no simple. Però sí, ser conscients que, clar, la connectivitat, el fet de que tinguem càmeres a tot arreu, fet que d'això, bé, aquest risc hi és. I com a mínim ser-ne conscients, o vol dir, ni que no hagis d'utilitzar cap aparell d'aquestes característiques, ni res de tot això. Però puntualitzo que aquestes fotografies concretes han vingut d'unes màquines concretes que es fan servir per, precisament,
testejar.
Recopilar dades i fer aquests tests. No de màquines que estén a la gent a casa seva. Però bueno, és el que dèiem.
Sentit comú.
Exacte.
Tweeting, la botiga d'informàtica i telefonia del Centre d'Olot, on hi trobaràs tot el que necessites. A Tweeting et donem les millors idees per regalar. Els últims models de smartphones, rellotges d'activitat, tablets, portàtils i tots els seus complements. Servei tècnic propi i atenció personalitzada. Vine a Tweeting, al carrer Sant Ferriol d'Olot. Telèfon 972 26 24 25. Tweeting et desitja molt bones festes de Nadal.